El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.
Doncs si la corba continua avançant com fins ara, amb aquestes últimes dades que ens acaba d'explicar l'Òscar Fernández, és previsible que les mesures de restricció que hem anat explicant aquests últims dies doncs, també es vagin multiplicant i vagin anant també. A més, unes mesures restrictives que afecten directament alguns sectors econòmics, alguns sectors de l'economia catalana, que estan agreujant una crisi econòmica que ja fa mesos que s'arrossega. Alguns comerços comencen a baixar directament la persiana, ja no l'obriran més, no només per als 15 dies que els obliguen en funció dels casos, sinó que ja no podran recuperar el negoci. Hi ha negocis que tanquen, alguns que tornen a obrir, però en general la botiga petita de barri, podríem dir que és la que està resistint millor que les zones més turístiques i comercials. Avui volem passejar-nos, ho dèiem a primera hora del matí, per a les quatre grans ciutats del país per veure com respiren els establiments dels eixos comercials, quins estan resistint millor i quins han hagut de tancar. Ho farem amb l'Ignasi Abad. Ignasi, bon dia de nou.
Bon dia.
Explica'ns quin recorregut farem.
Doncs mira, primer connectarem amb Lleida, ciutat on el comerç acumula tres tancaments obligats des del primer confinament a la primavera, després el confinament del juliol i ara aquesta obligació de tancar el sector de la restauració. A l'eix comercial han tancat 17 comerços per la pandèmia.
Doncs vinga, anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Nosaltres som ara mateix al carrer Alcalde Costa. Això és a l'eix comercial. Estem en un dels extrems. Anem a recórrer-lo amb el Llorenç González, que és el president de l'Associació de Comerciants de l'Eix. Hola, Llorenç, bon dia.
Hola, bon dia.
Llorenç, som davant d'un comerç que té la persiana tancada.
Bueno, aquest era un establiment que venia en panadilles. Va tornar a obrir després del confinament general i al juliol, quan es van confinar a la comarca de Lleida, ja no obert més.
Sí. N'hi ha un altre, sí, que hi havia una jugueteria que aquest va plegar pel primer confinament. Bueno, estem aquí perquè aquí n'hi ha dos de seguits. El Chocolate Factory i després tenim el Gelato Rotulato al cantó, que també va tancar. A les tardes se feia llargues cues per esperar.
Som davant d'un altre, aquest?
Aquest és Sabates Yellow, també va tancar el mes d'abril, maig. Máximo Duty també, bueno, va obrir el maig, juny, i ara el juliol va tancar. Aquestes han tancat, van tancar les tres al primer confinament, però tenim la sort que aquesta, la Origen, ha obert fa una setmana.
Som al davant de la Diputació de Lleida, ara som al carrer Magdalena. I veiem un comerç tancat, però amb una pròxima apertura. Explica'ns. Doncs
sí. Pues mira, aquest també és dels que potser el propietari també ha decidit baixar el lloguer i han tancat per la pandèmia i ara, bueno, pues fica pròxima apertura en un centre d'estètica, manicura i pericura.
No veiem cues a les botigues. Pensàvem que hi hauria cues per lo de l'aforament limitat. Què és el que passa?
Bueno, al tindre les noves mesures restrictives que ens han imposat, està els mateixos de comarques que tenien de baixar pel metge, el dentista, a l'estar tot tancat, el que és la restauració, ja ni passen per aquí. Ja van directe al metge i cap al cotxe de línia o cap al cotxe i marxen. Provoca que no incentiven a mirar l'aparador i comprar. Vull dir, estem mirant i no els dependents mirant, cap aquí on estem nosaltres i ja està. Ara estem davant d'una llibreria molt popular a Lleida, el nom La Caselles. Pues veiem el mateix que hem dit abans amb la botiga de roba, hi ha les dependentes mirant i se veu dues persones passejant i mirant algun llibre.
Bé, fins aquí la connexió. El que sí que constatem és que Lleida ha estat tres vegades perjudicada per restriccions, no?
És patir i gerros d'aigua freda cada vegada que ens fan aquest tancament.
Doncs això és tot des de Lleida. Fins ara.
Gràcies, Pere Joan Álvarez. Fins ara, de Lleida, a on saltem, Ignasi?
A Girona, allí trobarem una constant que repeteix en altres ciutats. La gran botiga o la botiga de franquícia potser pateix més la baixada de consum. No és estrictament d'aquests 15 dies, sinó la caiguda acumulada de facturació des del febrer. Com es paguen els lloguers quan no hi entra ni 5 de calaix? Alguns locals han hagut de tancar.
Doncs marxem cap a Girona amb la Clara Jordan. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia des de Girona. Som nosaltres al Cor, a la plaça Independència. Un dels punts, diguéssim, més importants a nivell comercial de la ciutat i que ara mateix està una mica desangelada perquè aquí hi ha molt de bar, molt de restaurant i les desenes, centenars de taules i cadires que hi ha normalment en aquesta plaça han desaparegut. I aquí amb nosaltres té un establiment aquí en aquesta plaça, la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, la Mercè Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Mercè, aquestes restriccions, evidentment el tancament de bars i restaurants, però també una reducció de l'aforament a les vostres botigues, creieu que pot ser una patacada definitiva per a alguns establiments que han aguantat fins ara com han pogut?
Jo crec que la clau serà ben bé aquest últim trimestre, quan hagi acabat la campanya de Nadal, i al gener veurem què passarà, si realment la cosa continua així o anem a pitjor, pues realment crec que serà una patacada molt forta pel comerç.
Hem arribat a la plaça Independència fent una passejada pel centre de la ciutat, he travessat la Rambla i Argenteria i he comptabilitzat 17 locals tancats i molts d'aquests locals eren franquícies. Això per vosaltres pot ser bo, el fet de que les franquícies marxin del centre de la ciutat?
No és bo d'entrada que hi hagin establiments tancats, no? I llavors sí que penso que el petit comerç per això té una altra guerra.
Passejant per aquí al centre, hem vist locals tancats, però que en canvi no és botiga, almenys de Girona Eix Comercial. Quin és el secret perquè ningú hagi hagut de tancar?
És que som molt lluitadors i que no queda gaire més remei que aguantar. I llavors el que va passar és que amb les rebaixes vam una mica cobrir baixos mínims i ha servit per poder intentar superar la segona part. Ara, jo crec que aquesta segona part, llavors ja no sé el que podrà aguantar realment el petit comerç. Per això demanem una crida que la gent que vagi a comprar, que sobretot se'n recordi del petit comerç, que són els pulmons de la ciutat, igual com la restauració, no?
Doncs aquesta és la situació que hi ha a Girona. Ens quedem amb aquest missatge optimista que ens ha donat la Mercè, però també amb aquest toc d'alerta de que si ara no es fa res, al gener n'hi ha molts que ara sí hauran de baixar la persiana.
Gràcies, Clara. Per tant, crida a la solidaritat dels comerciants de Girona perquè quan reobrin aquests establiments, doncs la clientela els torni a donar suport. Anem ara fins a Tarragona, oi, Ignasi?
Tarragona, efectivament, allà han baixat la persiana molts establiments del centre i és que aquesta crisi el que fa és accelerar molts processos i decisions empresarials basades de vegades en qüestions que res tenen a veure amb la recessió actual.
A Tarragona hi tenim el Manel Sastre. Bon dia, Manel.
Bon dia, hem quedat aquí al mig de la Rambla Nova de Tarragona amb el Salvador Minguella, que és el president de la Via T, una de les associacions de comerciants més importants d'aquí a Tarragona. Mentrestant, us expliquem que, segons la dades de l'Ajuntament aquest estiu a Tarragona, hi havia 1.500 espais destinats a establiments amb la persiana baixada, dels quals prop d'un miler al nucli urbà. La majoria es concentren al centre i als barris com la part alta, però també al Serrallo i a la part baixa. I veiem arribar ja el Salvador. Salvador, hola, bon dia.
Bon dia.
Havíem quedat amb tu perquè ens expliquessis una mica que els últims mesos hem vist moltes grans botigues de franquícies del centre que tancaven, però això també ha afectat algunes botigues històriques, com aquesta d'aquí al davant de la xarcuteria Quadres o la llibreria de la Rambla. Per què està passant això?
Sempre hi ha hagut el tema del relevo generacional, el tema de les jubilacions, doncs és un tema que sempre ha afectat. El problema és que avui el petit comerç no es guanya la vida. El petit comerç no té els suficients ingressos per lluitar contra les grans marques. I després, doncs clar, aquí s'ajunten molts problemes. Els lloguers alts, amb aquesta pandèmia hi ha hagut alguns propietaris que no han sigut gens empàtics amb els seus llogaters i els llogaters han tingut que deixar els locals o han que deixar de pagar. I en canvi n'hi ha hagut d'altres que sí que han sabut doncs, baixar o aplaçar.
Ara, mentre anàvem caminant, hem arribat fins aquí al carrer Unió, que teníem aquí al costat. El carrer Unió és un dels més afectats pel tancament de botigues. Els últims anys es calcula que han tancat una trentena d'establiments. Què passa en aquests carrers que tenen aquests problemes?
Bueno, és que si no es fan actuacions urbanístiques en què siguin carrers més amables, en què es pugui passejar, és un carrer que es morirà. Si no es fa una actuació urbanística, es morirà.
Tarragona, no sé si té un pla o no té un pla. Vostè en reclamava una ara d'urbanístic i d'accions concretes. L'Ajuntament va posar en marxa una oficina de comerç per facilitar implantacions comercials, però això ha funcionat realment?
Jo l'únic que estem intentant amb l'Ajuntament és la PP de Som Comerç Tarragona. Entrades de pàrquing gratis pels comerços.
Salvador Minguella, president de la Via T, gràcies per acompanyar-nos. Acabem aquest recorregut molt a prop del balcó del Mediterrani. Hem vist moltes persianes abaixades i ara amb les noves restriccions per combatre la pandèmia esperem que la cosa no empitjori i es pugui arribar a la campanya de Nadal amb bones condicions.
Esperem, segur que sí. Moltes gràcies. Adéu.
Gràcies també al Manel Sastre des de Tarragona. Hem passat també per Girona, per Lleida. I què passa a Barcelona? I ara, precisament, que feien referència a la campanya de Nadal. Ignasi, quina és la situació a la capital?
Doncs mira, els eixos comercials i més turístics potser són els que pateixen més, amb caigudes de facturació superiors al 50%. De fet, la meitat dels empresaris d'aquestes zones més comercials i més turístiques pensen tancar locals abans de final d'any, sobretot en aquelles zones on abans de la pandèmia estaven plenes de turistes. És en aquest context que el comerç de barri potser és el que millor resisteix. Fins ara han tancat dels eixos de proximitat un 5% dels locals. Nou Barris, Poblenou, Sant Andreu són zones on des del maig fins i tot han notat augment de vendes i a Sant Andreu han obert comerços nous.
A quin barri t'has desplaçat de Barcelona?
Doncs mira, Sarrià, que és un dels eixos de proximitat que registra potser més baixades de persiana. Allà hi ha menys establiments de propietat i els lloguers de locals són bastant alts.
Doncs vinga, anem a escoltar aquesta passejada que ha fet l'Ignasi Abad amb un altre representant del teixit associatiu del petit comerç de Sarrià.
Aquí a Barcelona ens hem desplaçat a l'eix comercial de Sarrià. Estem amb el Salva Vendrell, que és el president de Barcelona Comerç, que és una associació que agrupa 24 eixos comercials. Més enllà de les restriccions, de les noves restriccions de l'espai dels comerços ara, com ha tocat el sector aquí al carrer Major de Sarrià?
Sí, aviam, quan parles amb els comerciants, doncs, òbviament, el desànim és molt gran, perquè al final la inseguretat també de no saber què passarà demà passat, doncs, és complicat. I després ens trobem amb botigues que han obert, com ara mateix, aquesta botiga que estem passant aquí davant, botigues que s'han desplaçat i han fet una inversió fa menys d'un any i que s'han vist obligades a tancar perquè els números no surten. En molts casos també botigues, doncs, que se'ls ha acabat el lloguer o no els hi han volgut baixar, fer condonacions de lloguer, i per tant, doncs, també s'han vist obligades a tancar perquè no podien fer front al lloguer.
Per fer-nos una idea, quants comerços aproximadament vosaltres representeu i quants han tancat?
Aquí a Sarrià actualment estem al voltant de 180 comerços representants, el que seria l'eix principal. En els darrers 3 mesos han tancat 9 botigues, si no recordo malament.
Les rebaixes d'estiu en principi no van ser un revulsiu pel sector, però ara ens endinsem en el període prenadalenc i el Black Friday. Amb aquestes restriccions que hi ha ara, com ho veieu?
Mireu, les rebaixes es van haver d'avançar molt en el temps, perquè la majoria de les botigues, doncs, tenien estoc sobre estoc, i quan van poder obrir a partir del mes de maig, doncs, van haver de vendre, perquè si no eren acumular encara més pèrdues, no? De cara al novembre, la temporada de Black Friday, quan comenci la temporada de Nadal, a dia d'avui és molt complicat, és a dir, ahir estàvem parlant precisament, no?, amb comerciants d'aquí de la zona, de campanyes de Nadal, i en molts casos et miren amb cara estranya, no?, perquè pensen, bueno, si no sabem si ara mateix ens han restringit la possibilitat de treballar o ens han obligat a tancar bars, com podem estar parlant de llums de Nadal o com podem estar parlant de promocions de Nadal, no? I, òbviament, hi posarem o intentarem posar-hi tota la il·lusió del món per intentar recuperar tot el que no s'ha fet durant aquest 2020, no? Però serà una campanya molt complexa.
Doncs així és com veuen les coses aquí al carrer Major de Sarrià, un dels eixos de proximitat comercial de Barcelona que han resistit molt millor que els grans eixos comercials del Passeig de Gràcia o el carrer Palai. Moltes gràcies, Salva Vendrell, president de Barcelona Comerç.
Gràcies a vosaltres.
Bé, ara que hem fet aquest retrat de la situació del petit comerç en temps de pandèmia, tant a Barcelona com a Tarragona, a Girona i a Lleida, en volem parlar amb una experta en el sector, és Núria Beltrán. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Ella va ser durant 20 anys al capdavant de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, adscrita a la Universitat de Barcelona. Fins quan pot aguantar el sector del comerç amb facturacions tan baixes, amb aquesta situació de 15 dies amb les persianes abaixades?
Depèn de molts factors, com veiem aquí. Clar, la gent es queda a comprar en un altre lloc, comprem menys, llavors això ja depèn una mica de la ubicació, de si estàs en un barri o estàs en una zona cèntrica, si estaves en una població turística o no. Després també depèn dels productes, perquè no és el mateix estar venent alimentació que estar venent moda. I després també del muscle financer i de la capacitat de resistència. Per tant, és una cosa com molt desigual. O sigui, estem al mig d'una partida i ens van canviant les regles del joc cada 5 minuts. És molt difícil predir.
Clar, perquè els ERTOs, que hi dedicaven bona part també del programa, no duraran per sempre.
No, evidentment. Jo penso que fa de molt mal dir, però clar, la capacitat de resistència. Una cosa és que quan va arribar la pandèmia ens estàvem preparant una mica com per aguantar un xàfec curt, ens semblava, i no és el mateix que vingui un xàfec curt, que vingui una tormenta, una tempesta llarga, o que t'hagi canviat el clima. Perquè diu, si et canvia el clima, és que llavors hem de començar a parlar de reconversió de sector. I és això.
Clar, per tant, fa de mal diagnosticar, no?, de posar números a l'impacte d'aquesta crisi sobre el comerç.
Sí, perquè a més això que estàvem comentant, que cada dia tens una sorpresa, hi ha coses que són impredibles. Per exemple, dies enrere, quan van anunciar que tancaven els bars, els hi van pujar les vendes, van pujar les vendes de mobles. Clar, després, quan rebobines, dius, ah, val, sí, la gent ja veu que potser s'haurà de tornar a quedar més a casa, si li faltava alguna... Però és difícil, diguéssim, perquè no estem acostumats a pensar així. És difícil de predir què farà la gent en el moment següent, i justament el comerç és una mica com un ball de saló. Vull dir, t'has d'anar adaptant a el que pot necessitar la gent, i si no ets capaç de predir d'una manera estable què pot necessitar la gent, per molt que vulguis innovar, diguéssim, quasi que no hi ha capacitat de reacció.
En aquest escenari, el petit comerç té més capacitat de resistència, perquè té més capacitat potser de reacció, també?
Aviam, el petit comerç té dues avantatges. Diguéssim això, els empresaris independents, siguin petits o són grans. Les decisions són més ràpides, perquè, diguéssim, la cadena de decisió és això, és l'empresari o la família, i després el negoci és propi. O sigui, les grans, o sigui, això que estaven comentant de que estan tancant grans cadenes, clar, aquests, diguéssim, estan basats fred i ras amb els números. Baixa la rendibilitat, a on em puc obtenir més, aquesta botiga la tanco i no obro una altra en allà. Estan movent fitxes. Un empresari que, diguéssim, que té un negoci propi, el lluita fins a l'últim minut. I si el local és seu, pot tenir, diguéssim, més capacitat d'aguantar que si està de lloguer. Vull dir, i hi ha tot diguéssim, el que és l'efecte pel teu propi negoci. Vull dir, casa teva la defenses d'una manera molt més extrema i menys freda, no vas amb un full de càlcul.
Ignasi.
Efectivament, diguem, els petits comerços són els que precisament tenen aquesta possibilitat d'aguantar més per aquest instint de supervivència, però hi ha molts petits comerços que estan ofegats d'impostos i el que demanen justament és que els hi treguin aquesta càrrega impositiva o que els hi rebaixen o que els hi continuïn ajornant més temps perquè justament quan entra poc calaix, quan entren pocs ingressos, han de sobreviure d'alguna manera i les despeses fixes les continuen tenint. Si no han pogut renegociar, per exemple, els lloguers amb la clàusula nova que volen posar ara al Codi Civil Català, han de poder arribar a pactes per rebaixar i reduir despeses.
Aviam, per exemple, els autònoms, per mi la gran injustícia que van patir ja des dels primers 5 minuts, o sigui, els primers mesos els havien d'haver condonat, posposat, aplaçat la quota d'autònoms. Sí, perquè és un impacte igual que el de lloguer per un autònom, això és alt, igual que pots posar els treballadors a ERTO, l'autònom està, en aquest sentit, està més desprotegit. Llavors, aquí sí que hi haurien d'haver coses doncs, per atemperar aquest impacte. Si de veritat volem, ja dic, però per mi, per exemple, la primera, que allò dius, vale, amb una pedra al front, no? és el tema de la quota d'autònoms. Després, doncs, bueno, hi ha ciutats, per exemple, que amb el sector de l'hostaleria també hi han parlat de condonar la quota de la taxa de d'ocupació d'espai públic, però s'ha hagut d'ocupar per un tema sanitari. Llavors, bueno, això s'està bé amb la mesura amb la que es pugui fer. I després jo també penso que hi ha coses que dius, un avantatge que no hem dit abans és el factor emocional, que comentava ella, que bueno, algú feia la crida a la solidaritat. El comerç de proximitat, el que diguéssim, hi ha un empresari, una empresària al front, ha construït una relació amb la seva clientela i en un moment en què som més conscients de la nostra fragilitat, tots ens volem cuidar i volem cuidar el nostre entorn. Llavors, aquesta part, si has construït una relació positiva i la gent valora el que aportes, doncs això pot ser un avantatge. M'ha vingut al cap un bar de menú del dia, penso que era de Bilbao, al començament de la pandèmia, que aquesta crida, vull dir, bueno, va posar un cartell o ho va enviar per WhatsApp, no me'n recordo, però ho devia fer amb prou de gràcia, dient que, ostres, que li tocava la línia de flotació i que podia tancar per manca de tresoreria. El banc el van avisar de que li estaven entrant moviments, o sigui, la gent li va fer donatius i li va comprar sense descompte menús del dia per avançat. El que li va fer més compra li va arribar a gastar 3.000 euros en vals avançats de menú del dia. Si van descobrir que no tenien clients, tenien fans. Llavors, d'alguna manera, a més, és un exemple extrem, però dius, home, construir la relació és molt important.
Al final, la botiga de barri, no? El comerç de barri és això, es basa en base a això, la confiança, no? amb els clients, la proximitat.
Sí, però a més, diguéssim, hem de ser també espavilats i moure'ns i, per exemple, utilitzar les noves tecnologies per això.
Clar, aquest és un altre dels temes, no? La digitalització. És un bon moment per apostar per la digitalització dels negocis?
Aviam, sí, perquè el client s'ha tornat més digital i, per tant, diguéssim, hem d'estar a l'avinguda on corren els clients i si corren per internet, allà hi hem d'estar nosaltres. Però després també jo penso que s'ha apel·lat a la digitalització com un mantra, no és la vareta màgica. Estar a internet doncs, té els seus costos, però s'ha de fer amb sentit comú. I hi haurà negoci que dius, no, tu has de tenir una web, has de tenir un e-commerce... però internet no està compensant, o sigui, puja la venda per internet, però no està compensant la venda de les botigues físiques. Però hi ha eines com el WhatsApp, com les xarxes socials, que és, això tothom s'ho pot permetre. I per tant, doncs, també és del sector de l'hostaleria, però és, bueno, els bars que han començat a veure que el WhatsApp és una bona eina d'anticipar comandes si tens al davant unes oficines, una escola perquè, o un institut, perquè la gent et pot avançar comandes i tu tens la feina preparada per servir. Doncs jo penso que és en aquest sentit que s'han de fer servir les xarxes socials i les noves tecnologies per construir una relació i per posar-li les coses fàcils al client.
Google Maps, també?
Google Maps, sobretot. O sigui, és una eina que és gratuïta, però sembla mentida encara a hores d'ara quants negocis ignoren que allà hi poden penjar fotografies, que poden posar l'horari. O sigui, el pitjor de tot que et pot passar si et confinen és que els clients et busquin i no et trobin. I en recordeu-vos que amb el primer confinament hi havia botigues que no tenien ni l'horari ni un telèfon de contacte. Llavors, ho hem de tenir en físic i online, perquè quan busquem informació, avui dia ens anem primer de tot al mòbil a buscar una informació. Per tant, a Google Maps totes les botigues haurien de tenir la informació actualitzada i oferir. O sigui, si en algun moment tens un servei nou que estàs oferint, perquè comences doncs, a obrir amb cita prèvia o portes a domicili, ostres, allà d'estar posat.
Clar.
I una qüestió, Núria, com que sembla que pot aprovar-se aquesta inclusió d'una clàusula específica al Codi Civil Català per facilitar la renegociació o canvis de contractes degut a la pandèmia, especialment en lloguer, creus que això pot tenir un efecte real sobre els propietaris d'aquests locals que potser els empresaris dels negocis, dels comerços, no poden pagar perquè els hi ha baixat la facturació?
Aviam, no sóc jurista, per tant no és el meu camp d'expertesa, però el que sé, qui ha tingut la bona fe de negociar ja ho ha fet, els ajustaments de lloguers. Els grans tinents o mitjans tinents que tenen diverses xarxes de locals comercials i que no han volgut negociar, en aquests moments les coses estan a tribunals, estan amb litigis. Per tant, quan un ha iniciat un litigi, buscarà fins a l'últim ressort per defensar allò que no vol ajustar. Per tant, pot ser un impacte més en el mig termini que en el curt termini.
Doncs haurem d'estar molt atents de la situació del comerç, tant del petit com del gran. Núria Beltrán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a fer aquesta anàlisi i aquest recorregut que hem fet per aquestes quatre ciutats. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ignasi, també per totes aquestes dades. Fins ara.
Bon dia.
Fem una pausa. De seguida arriba l'Albert Pla. Canviem de tema absolutament. Aparquem el coronavirus, aparquem la pandèmia, totes les restriccions que se'n deriven. I anem a fer un repàs a la història, en aquest cas al partit. Particular repàs a la història que fa Albert Pla, en concret a la història dels Borbons. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosel.